Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia, Roger.
Com estàs, Xavier?
Doncs bé, anar fent.
A punt amb aquesta calor. Tu la portes bé, la calor, o no?
No gaire, per això m'agraden molt els països nòrdics. I a la que puc m'escapo cap a Noruega, Islàndia o les Feroe, on sigui.
Avui marxem cap a un lloc que hi deu fer bastant fred, no? També l'hivern?
Sí, és Viena.
Propera destinació...
Viena. És la capital d'Àustria. Situada a l'est d'aquest estat, als marges del riu Danubi, prop de la frontera amb Eslovàquia, l'àrea metropolitana de Viena té 2,4 milions d'habitants, població molt similar a la que ja tenia el 1914. La seva llengua oficial és l'alemany.
Avui parlem de Viena i sona música clàssica, en aquest cas Johann Strauss, perquè també ens aboca a la clàssica, aquesta ciutat, Xavier.
Sí, sí, és evident que la música clàssica i Viena s'avenen molt, i Viena en ella mateixa és una ciutat clàssica, centroeuropea, antiga capital de l'imperi austro-hongarès, o sigui que està marcada ja per una història molt definitiva i a més per músics com Strauss, Mozart, Beethoven, tot plegat li dona un aire molt musical a la ciutat.
Escolta'm, quantes vegades hi has estat tu?
Doncs unes quantes, ja en algunes ciutats ja no puc comptar-ho, però menys de 10 i més de 5, posem-hi.
Déu-n'hi-do. Com ara m'explicaves, antiga capital de l'imperi austro-húngar, segurament el seu gran moment va ser a finals del 19 i just abans d'aquesta Segona Guerra Mundial, no? Vull dir que és una ciutat amb molta història i que ha canviat també el paper geopolític que ha jugat al llarg dels anys.
Sí, sí, evidentment va tenir la Viena del final del segle XIX i començament del XX. És una Viena espectacular perquè intel·lectualment hi trobaves tothom. D'allà surt Freud, d'allà surten Stefan Zweig, d'allà surten pintors com Klimt, Kokoschka o Egon Schiele, i tot plegat fa que tingués una personalitat que semblava que tot el que passava a Europa passava per allà en aquell moment. Aquesta cosa l'ha perdut, però segueix sent una ciutat que si vas amb el fil conductor d'aquesta història, te n'adones, també va tenir moviments com la secessió i moviments arquitectònics que fan que puguis anar veient edificis d'aquests molt interessants, i això fa que si tornes ara, torna a ser una ciutat que val la pena visitar.
Mm-hmm. Té un riu com el Danubi, molt famós, no?
Sí, passa a prop. De fet, no passa per Viena. Viena tenen un canal que van desviar per fer la sensació. Però sí, el Danubi Blau és la cançó per excel·lència de Viena i és la que s'ha associat sempre amb aquesta ciutat. I el que a prop d'aquest canal que hi ha, per veure el Danubi val la pena anar al Parc del Prater, un antic parc d'atraccions, on hi ha la famosa Nòria, que hi puges i des de dalt hi ha una vista que pots veure des del Danubi fins a Viena. Llavors agafes una composició de lloc. I aquesta Nòria és la que surt a la pel·lícula El tercer home, ambientada a la primera postguerra de Viena, que és una de les més famoses sobre aquesta ciutat, on surt l'Orson Welles en temps difícils de la postguerra, quan Viena està mig destruïda.
I crec que també té un parc d'atraccions, en aquest cas amb una nòria molt famosa, també per aquestes vistes, que suposo que tu hi deus haver estat.
Sí, he pujat alguna vegada. És que a més és un parc d'atraccions, que no és... La nòria no és d'aquelles de cabines individuals, sinó que és com un vagó gros on s'ajunta molta gent i va pujant a poc, és emocionant pujar-hi per això, perquè et recorda el tercer home, per les vistes que pots veure de la ciutat i del Danubi, i perquè t'ambienta amb una Viena diferent de la que pots veure ara.
Mm-hmm. Posem-hi música, Xavier.
Endavant.
Thank you. Això és el Danubi Blau, interpretat per la Filarmònica de Viena, i ja m'imagino tu i jo, Xavier, passejant pels carrers de Viena, eh?
I anar ballant el vals
al ritme de la música, una mica, d'alguna manera.
Doncs sí, la música és sempre molt present a Viena, i el Danubi Blau el sents molt sovint, i el fet més famós, a part de l'òpera de Viena, que és l'edifici més famós, el que tenen és la Musikverein, on actua la Filarmònica, i allà el concert de cap d'any hi ha baralles, o ja has de reservar molta antelació per tenir una entrada. Jo diria que és el concert més famós del món. I allà toquen sempre el Danubi Blau, que em sembla que la toquen per tancar el concert, i abans toquen la marxa de Radetzky, que també és una marxa molt famosa, una marxa militar, que recorda l'imperi austro-hongarès i els temps aquells de l'emperatriu Sisi i de l'emperador francès Josep.
Mira, la marxa Radetzky, també crec que la tenim per aquí, la podem sentir. Clar, sentir això és posar-te 1 de gener, ressaca de cap d'any, no? I engegar la tele i sentir el concert, eh?
Exacte, sí. Jo conec gent que hi ha anat pagant molt per poder anar al concert, però el cert és que el tens cada any, l'1 de gener, la tele, i que vas sentint les mateixes peces i està molt bé.
Escolta'm, fa la sensació també de ser una ciutat molt institucional. Jo no hi he estat, no hi he estat mai, és un viatge que també tinc pendent, però també molt institucional, no? Molt distant, amb gent molt estirada, segurament també perquè a vegades la música clàssica també t'aboca això, té aquest tòpic al voltant, que mica en mica nosaltres també des d'aquí el suplement ens hem intentat encarregar a través dels homes clàssics de desempallegar-nos-lo, no? Però a vegades fa aquesta sensació de potser d'una ciutat distant, no?
Ja m'ho deia a mi un amic, que és que Viena me la guardo per quan em jubili. I dius, home, tampoc és això. També té barris joves on passen coses i botigues al centre on van renovant, però en general té aquesta imatge de ciutat clàssica i que, per tant, el que mana és la música clàssica, sobretot Mozart, Beethoven i els valsos, i a més els museus també aboquen el món clàssic, o sigui que sí, és una ciutat potser encurada amb un peu al segle XIX, que és quan va tenir el seu moment màxim de fama, i llavors segueix sent interessant anar-hi, però els que busquin una cosa semblant a Berlín, per exemple, això no ho trobaran, perquè no hi ha un moviment jove tan fort, ni alternatiu.
Escolta'm, la catedral gòtica de Sant Esteve crec que és el centre i és un imperdible juntament amb aquests carrers també de vianants tan transitats.
Sí, la catedral de Sant Esteve val la pena visitar-la, catedral gòtica, i llavors allà veus el centre del que era la Viena d'abans i segueix sent la Viena d'ara. Molts carrers de vianants, entre ells Graben i Kernstrasse, on veus una vida, sí, molt, a més l'idioma alemany, això que dèiem que era una ciutat clàssica i que no, potser els joves no hi tenen tanta presència, li dona aquesta cosa més rígida, però és agradable passejar-hi i a més tenen una cosa que està molt bé, que és les pastisseries, com l'Hotel Sacher, que és molt famós i té un famós pastís de xocolata, el Sacher, el pots anar a prendre allà. I a més és tota una institució, també hi ha l'Apfelstrudel o el pastís de poma, que és una especialitat vienesa, també tens per menjar al migdia el Wiener Schnitzel, que és la carn rebossada de vedella, la vienesa, o sigui que vas trobant coses que fan que la vida no sigui tan rígida com pot semblar d'entrada. Tot i que els grans llocs, els grans cafès que val la pena visitar, com el Central o com l'Esperl, també són hereus d'aquests temps antics, on es reunien els intel·lectuals d'abans i on encara tens una sensació quan hi entres que ja es conserva alguna cosa del món centreeuropeu de Stefan Zweig.
Ciutat, per tant, de pastisseries i de cafès molt senyorials, com ens explica el Moret, i al voltant d'aquest centre hi ha la Ringstrasse. Què és això exactament?
Ringstrasse seria la ronda, per entendre'ns, és molt semblant als bulevards de París. Quan va l'emperador francès Josep, va decidir enderrocar les muralles a mitjans del segle XIX, va decidir construir uns bulevards a la francesa, i aquesta avinguda és la que encercla la ciutat antiga, on hi ha la catedral de Sant Esteve, i al voltant d'aquí va fer palaus, com el de Hofburg, o va fer relaciona també amb la Sissi, i on tocava Mozart, per cert, sempre anem a parar els mateixos, i a més va fer museus com el d'Història Natural o el Museu d'Art, on vas trobant, clar, en aquell temps Viena era una ciutat molt poderosa, i trobes obres exposades de grans artistes de tots els temps, no? I pots passar-hi molta estona, aquí. El que passa que també la pots fer amb tramvia i fer una passada, una primera passada pel Ring, que em diuen ells, pel Ringstrasse, per anar veient, contemplant com el disseny de la ciutat estava fet en funció d'aquella Viena imperial, que ja no existeix, però que tothom s'encarrega de dir-te que va existir i que va ser un moment molt important.
I molt a prop d'allà també hi ha tots aquests palaus imperials, com el de Hofburg, que crec que comentaves, museus també amb quadres molt famosos, com també has explicat, i més música. Per tant, Xavier, posem-hi música. L'himne de l'alegria, però és que, clar, també es poden visitar, crec, les cases de Mozart, de Beethoven, on van viure, no?
Sí, hi ha un circuit fet de les cases, d'una de les cases que va viure Mozart. Ell va néixer a Salzburg, però va morir molt jove, als 35 anys, i el lloc on va viure hi ha un museu dedicat a Mozart, que és potser el gran músic del segle XIX, i llavors també, o del segle XVIII, ara em faig la lloc, i llavors també pot seguir el rastre del Beethoven, i que això li dona vidilla a la ciutat, com també li dona el fet que t'ensenyin la casa de Sigmund Freud, o sigui, aquest psicòleg que tothom n'ha sentit a parlar, no tothom l'ha llegit, però que va ser tan influent pels temps actuals pel que fa a la psicologia i a la mentalitat de la gent.
Tu has aplicat la metodologia Freud o no?
No, de moment no. No m'ha calgut. Em dedico a viatjar, que ja em cura moltes neures.
El psicoanàlisi no et va?
No, no me l'he fet. No, no. Conec amics que se l'han fet i els ha anat molt bé per repassar la infància i veure que els hi ha fallat a la vida. Però diguem que a mi no m'ha calgut i que ja funciona sense això.
Com és la casa de Sigmund Freud? L'has vist o no?
La casa de Sigmund Freud, sí, l'he vista i és una mica tètrica, clar, perquè és una casa antiga, amb aquell, no falta el divan, no falta aquella foscor característica dels pisos d'abans. I llavors sí, hi ha moltes referències al psicoanàlisi i a com, actuava i rebia Freud, però no oblidem que Freud va acabar marxant a Viena, allà a Viena, a Londres, perquè també en aquella ciutat, anys després, hi va arribar el nazisme i va trastocar tota aquella riquesa cultural que hi havia hagut abans, no? Tant els pintors com Klimt, Kokoschka i tots aquests tan famosos, o Leon Schiller, i escriptors com Joseph Roth i Stefan Zweig van haver de marxar o de Viena perquè el nazisme el repugnava, i el pobre Stefan Zweig va morir a Brasil suïcidant-se perquè no aguantava el món com li havien canviat, i va deixar un llibre fabulós sobre aquesta experiència que es diu El món d'ahir, que val la pena llegir per recuperar com era el món d'ahir al qual es refereix l'Stefan Zweig i com havia canviat des que va arribar al nazisme.
Aquest és un llibre que molta gent hi continua fent referència, que ha tingut moltes vides aquest llibre, no, Xavier?
Sí, és un llibre que és molt bo. Per tant, no crec que passi de moda mai. El van reeditant i et dona un repàs del canvi de l'Europa i del món de l'època molt bo. I amb un autor com Stefan Zweig, que sabia escriure molt bé. Mm-hmm.
Va, una mica més de viatge al passat. La Viena aquesta de la fi del segle XIX i començaments del segle XX, on van viure també grans personalitats culturals, a més dels que ara comentàvem, hi ha arquitectes que van marcar el moviment de la secessió, com Otto Wagner, també Joseph Ulrich, i grans escriptors com Joseph Roth o Stefan Zweig, que ara comentava el Xavier, per tant, teixit intel·lectual de Viena, amb molta música i, evidentment, també d'òpera, no?
Sí, clar, l'òpera, començant per la flauta màgica de Mozart i per altres òperes, són tan vieneses l'òpera, i l'òpera és el gran edifici cultural que encara queda a Viena. I si pots permetre anar-hi, vés amb una funció de l'òpera a Viena perquè te n'adonaràs que allà està molt arrelada en la gent i que també té una qualitat extraordinària. Ara és passat per una mica per la secessió, i jo trobo que és un moviment molt interessant, semblant al modernisme nostre, que trenca amb el passat i vol oferir una perspectiva diferent. Hi ha un museu molt bonic de la secessió amb un edifici fet per Joseph Ulrich, un dels seus arquitectes més interessants, on pots fer-te una idea de què era això i d'on van sortir quadres com el petó de Klimt, o també els Kokoschkas més endavant, o els Egon Schiele, que era una cosa més trencadora. Llavors, te n'adones que part del moviment arquitectònic aquest de l'Otto Wagner i companyia, i un moviment de pintors que també buscaven trencar amb l'art clàssic i buscaven una altra via, que és i Viena en aquells moments era el lloc ideal per fer-ho, i jo diria que amb això en els últims anys s'ha perdut i ha passat a altres ciutats, com Londres o Nova York, per exemple.
Mm-hmm. I dius que si hem de sortir de Viena també podem agafar el tramvia, no? I baixar fins al barri de Grinzing. Quin és aquest barri?
El barri de Grinzing és com un antic poble adossat a Viena, que està molt bé perquè està ple de Heuriger, que són les tavernes amb jardí, on pots veure vi verd i cervesa artesanal, sobretot vi verd, que és el que fan allà. I llavors és d'aquells llocs on vas a parar amb un cafè d'aquests, i de cop algú es posa a cantar una cançó i tots s'abracen i la canten. És una cosa sorprenent quan hi vas, perquè passen coses que no t'esperaves i veus un ambient de poble que dintre de Viena pensaves que ja no existia.
Fa la sensació que per menjar bé a Viena deus haver de necessitar molts diners.
No, també pots menjar el Wiener Schnitzel, que és la sortida barata, que és la carn rebossada vedella. I això ho fan per tot arreu, amb unes patates fregides, que és potser un menú infantil, però que a Viena se l'estimen molt i el vas trobant. Però si vols menjar ja a nivell més alt, segurament ja necessites treure la cartera i tirar la targeta de crèdit.
Per tant, no és una ciutat cara.
És careta, perquè és centreeuropea, però no és molt, molt cara. Pots tenir una alternativa.
Quants dies necessitem per visitar-la bé?
Si és la primera vegada, ja diria 5 o 6 dies. Després, amb una escapada de cap de setmana, ja fas també, perquè ja vas més a tiro fet. Però sí, 5 o 6 dies, si poden ser 7, també millor. Pots veure els palaus, pots veure les cases dels artistes, dels músics, dels escriptors, i pots passejar pel centre de Viena i trobar, sempre que no et plogui o et nevi, cosa que pot passar a l'hivern sovint, pots trobar un ambient que et reconcilia amb la imatge d'aquesta ciutat com una cosa del passat.
En qualsevol cas, un bon destí també per aquest estiu atípic. Si la cosa va bé, no hi ha rebrots i està controlada, un bon destí que podem fer en 4 o 5 dies i amb unes temperatures que no tenen res a veure amb les de l'hivern, perquè l'estiu crec que és una ciutat bastant, bastant calorosa.
Sí, a l'estiu fa molta calor, és el que li passa a Viena. És molt extrem el clima aquest continental, fa que l'hivern sigui molt fred i l'estiu pugui ser molt calorós.
Mm. Doncs avui, Viena, amb el Xavier Moret i amb aquesta banda sonora tan fantàstica que ens ha preparat. Xavier, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí uns quants dies al Suplement, dissabte que ve, que serà l'última secció d'aquesta temporada, però tornarem amb més viatges i més ràdio a través de les cròniques del Xavier, d'acord?
Moltes gràcies, Roger. Fins aviat.
Fem una pausa i ara tornem.